Ets el pop-up al programa de tendències de les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Les últimes notícies només fan que confirmar el que ja hauríem de saber. Les grans xarxes socials ens deixen fer servir les seves sofisticades plataformes de comunicació a canvi de fer servir les nostres dades i sacrificar la nostra privadesa. I ara ens diran que tot està escrit a la lletra petita, sí, aquella que sempre acceptem sense llegir. Una de les cançons més populars de la banda Rem, que parla de l'apocalipsi amb ironia i sentit de l'humor. La traducció del títol és aquesta. És la fi del món tal i com el coneixem, i em sembla bé. I, per tant, la posem ara que ve a to en aquesta conversa sobre Facebook. Is the end of the world as we know it, 1987. Una cançó de Rem que entra directament a la nostra llista del disc de Spotify. Som Pop-Up Cat Ràdio. Avui ens preguntem, o li preguntem a gent que en sap i que coneix les xarxes socials des que van, diríem, néixer. Estem aquí amb la Noemí Roig i ara li volem preguntar a Enrique Dans. Enrique, buenos días, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mariela, ¿cómo estás?
Enrique Dans és investigador i divulgador, professor d'innovació a IE Business School i autor del llibre Todo va a cambiar. Té la web enriquedans.com i el trobareu a Facebook, Flickr, Pinterest, Google Plus i Twitter, on és @edans.
Tengo muchas ganas de saber tu opinión, Enrique Dan, sobre todo este todo esto que está pasando en Facebook. ¿Tú crees que es el principio de la fin de Facebook, del fin?
No, en absoluto. Es un momento de crisis, indudablemente, pero en realidad es simplemente una gota más. Es decir, es un escándalo, efectivamente, se lía parda, ¿no? En cuanto sabemos todos, en cuanto todo Estados Unidos sabe que efectivamente se hizo un uso de los datos pues para sesgar el voto, etcétera, etcétera. Pero en realidad no estamos hablando de nada nuevo. Esto se puede hacer en Facebook desde hace muchísimo tiempo y hay muchísimos marketers que lo han hecho con total tranquilidad, vamos.
Se nos olvida a menudo que el cliente de Facebook no es el usuario, sino el anunciante.
Efectivamente, o sea, el usuario no es el cliente como tal. El usuario recibe un servicio y está dispuesto a pagar por ese servicio con unos datos, ¿no? Entonces, en principio, lo que tiene que estar claro, más o menos, y en este momento no lo está, es cuál es la extensión de esos datos y qué se puede hacer con ellos, ¿no? Y en ese sentido viviremos, lógicamente, un refinamiento del modelo de negocio de Facebook para adecuarlo a la inquietud de la sociedad, ¿no? Pero no estamos hablando del final en absoluto.
Zuckerberg ha pedido perdón. ¿Crees que va a cambiar algo en su red después de esto?
Sin duda cambiarán cosas. Lo que no puede ser, lo que no es sostenible, es que sea una red en la que hasta hace poco pues era imposible saber la información que la red tenía sobre ti. Era muy difícil. No tenía pues esos espacios como los que tiene, por ejemplo, Google, ¿no? Google, efectivamente, todos sabemos que sabe más de nosotros que nosotros mismos, pero en cualquier momento tú te vas a Google y de una manera relativamente sencilla encuentras todo el repositorio de información que Google tiene sobre ti e incluso puedes tranquilamente accionar, trabajar sobre él y eliminar cosas de tu historial o pues hacer opt-out de determinados servicios, etcétera, etcétera. Esto hasta hace muy poco en Facebook no era sencillo, no era posible siquiera, ¿no? Ahora sí lo es, ahora puedes irte a Facebook y de hecho es un ejercicio muy recomendable y pedir que te envíen un enlace a un fichero enorme, por cierto, me impresiona lo grande que es el fichero, con toda tu actividad, ¿no?
Claro, sí, el momento que pides tú todo lo que has hecho en Facebook, te das cuenta de todo el movimiento, ¿no?, de datos.
Claro, te das cuenta de cosas de las que no eras consciente. O sea, hay gente que se escandaliza cuando se da cuenta de que en Facebook está todo su listado de contactos, toda su agenda de su teléfono móvil, o todos los mensajes que ha estado intercambiando con otras personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que es que Facebook te ha robado esa información? No, en absoluto. Es que en el momento en que instalaste Facebook Messenger, una opción de menú te preguntó si aceptabas esto y tú tranquilamente le dijiste que sí, porque ya sabemos todos que esto de he leído las condiciones y las acepto es la mayor mentira de Internet, ¿no? O sea, nunca hemos leído nada de lo que estamos aceptando. Entonces,
claro.
En realidad, claro, la contestación de Facebook es, mira, es que tú mismo optaste para que esto fuese así, ¿no?
Y que a veces no pasa nada, ¿no?, que tengan tus datos.
A ver, los datos en realidad pues lo que se supone que hacen es personalizar, ayudar a Facebook a personalizar la experiencia y a generar una experiencia de uso pues más agradable, ¿no? Para que aquella publicidad que te surge en Facebook, que de hecho, y ahí sí que hay que romper una lanza a favor de la red social, es una publicidad bastante respetuosa, que no, sí, no canta, no baila, no molesta, no nos vuelve estrábicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esa publicidad se supone que está mejor sesgada, mejor adecuada a nuestros intereses.
¿Qué pasa con los algoritmos? ¿Los tenemos que querer o odiar?
Los algoritmos, los quieras o los odies, van a estar aquí. O sea, sí, en un mundo capitalista, lógicamente, todo aquello que mejora la productividad, pues se acaba convirtiéndose en prevalente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrarnos? Pues cada vez un mundo más algoritmizado. Lo que pasa es que también es verdad que los algoritmos tardan en funcionar bien. Se lleva tiempo educarlos, ¿no? Digamos.
Pero claro, es que quien tiene el algoritmo tiene el poder, ¿no? Porque sí es verdad que la gente que se dedica a redes todo el día están intentando descubrir cómo va el nuevo algoritmo, ¿no? Pero esta información nunca la da Facebook.
Quien tira la plataforma tiene el poder. El algoritmo al final es una forma de operar esa plataforma. O sea, lo que Facebook consigue es convertirse en plataforma para que todo aquel que quiera alcanzar a unos segmentos determinados de la población lo pueda hacer, ¿no? Entonces, de entrada ese uso pues tenía muy poquitas reglas. Entonces tú podías hacer incluso campañas publicitarias en Facebook que en las cuales el mecanismo de targeting que utilizases pues era abiertamente ilegal. O sea, tú podías hacer una campaña en Facebook excluyendo, por ejemplo, a pues personas de una raza determinada o de una religión determinada, o incluso al revés, dame targets de personas que hayan manifestado su odio a esta religión. Esto ya me dirás, ¿no? Esto es abiertamente anticonstitucional. O, por ejemplo, ¿no? Pues de hacer una publicación de un anuncio de trabajo excluyendo a todo aquel que tenga más de 30 años, ¿no? Que no quieres ni que lo vea, ¿no? Pues hombre, esto pues es algo cuestionable, pero en principio ilegal, ¿no?
Claro.
¿Qué ocurre? Que las reglas van surgiendo a medida que se usan.
Enrique, tú que hace mucho tiempo que te dedicas a analizar todo eso y también eres el gurú de la tecnología aquí en España, yo diría. ¿Tú ves que Zuckerberg está tocado o lo ves, mira, perdón, pero yo sigo con lo mío?
Yo en lo personal sí lo veo intentando, digamos, desesperadamente darse cuenta de qué es lo que ha hecho. O sea, la distancia que va entre montar algo en la habitación de tu residencia universitaria para que la gente se relacione mejor en el campus, etcétera, etcétera, hasta el punto en el que de repente te das cuenta de que has jugado un papel fundamental en la elección del presidente de los Estados Unidos, que encima es el presidente más disfuncional y más improbable que hemos tenido nunca, ¿no? Es un auténtico ridículo de la democracia. Pues eso evidentemente le ha tocado. Y se lo plantea como pues eso, su año para él es el año de tener que de intentar tomar conciencia de eso, de hablar con mucha gente y de ser capaz de entender qué es lo que ha pasado aquí. Digamos que sale de un poco la fase de ingenuidad absoluta.
No, es que él realmente ha revolucionado el mundo, ¿no? Todo eso, y ahora estamos ahí, la gente está expectando a ver qué pasa con Facebook. La bolsa sí que está cayendo, pero ¿tú crees que esto va a resucitar, no?
No creo que sea, vamos, ha sufrido otras crisis y aquí lo que ocurre es que esto pues al final son cuestiones que acaban funcionando para enderezar la marcha de las cosas, ¿no? O sea, lo que tiene que corregir Facebook, aparte de su relación con los datos de las personas y de hacer una custodia razonable de los datos de las personas, son otros elementos. O sea, tú puedes montar realmente, es lícito montar un modelo de negocio en el cual cuando tú abres una página de una compañía, todo aquel que ha dicho me gusta esa compañía recibe las actualizaciones que publica, pero progresivamente te van eliminando esa capacidad, de manera que tu alcance orgánico va bajando para que te veas forzado a hacer publicidad si quieres alcanzar el alcance.
A pagar.
Entonces, claro, esto es un modelo pues prácticamente de distribuidor de drogas, ¿no? O sea, primero te dejo probar lo bonito que es esto, fíjate, publicas aquí en tu página y lo lee todo el mundo que ha dicho me gusta, pero de repente te voy bajando eso. Pues hombre, ese modelo es un contrato un poco extraño.
Sí, está. Entonces, claro. Enrique, muchísimas gràcies.
A vosaltres.
Adiós. Bé, també volem parlar amb el Miquel Pellicer. Miquel, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal? Com esteu?
Bé.
Miquel Pellicer és periodista i antropòleg, director d'estratègia i comunicació del grup Lavínia i professor a la UOC. Té el blog miquelpellicer.com i a Twitter és @mic1977.
Bé, és que quan va passar això, Miquel, tu què creus, que és el principi de la fi de Facebook?
No, ni molt menys.
Veus, tots dieu que no. No, ho dic perquè, clar, quan va sortir tot aquest escàndol amb la Sílvia Creus, que és qui hem preparat aquest guió, clar, vam dir, clar, això és el que parlava el Miquel, allò, aquell llibre que ens va venir a presentar que es deia La comunicación en la era Trump, publicat per l'editorial UOC, que parlaves de precisament d'aquesta empresa, no? De Cambridge Analytica.
Sí, és a dir, Cambridge Analytica és una empresa que el 9 de novembre, un dia després que el Trump guanyés les eleccions, va emetre una nota de premsa felicitant-se perquè ho atribuint-se a gran part del mèrit del triomf de Trump en aquelles eleccions per l'ús que havia fet justament de l'intel·ligència artificial i del Big Data. Això és una empresa i és un concepte i, sobretot, és una història que ve molt de lluny i em sorprèn que els mitjans de comunicació ara s'estiguin fixant en aquesta idea. També cal pensar que estem en un moment de tormenta perfecta. Què vull dir? Fa 4 dies que Facebook ha canviat l'algoritme i això ha perjudicat a molts mitjans de comunicació que basaven la seva estratègia de distribució de continguts precisament en aquesta eina. Per tant, els mitjans de comunicació també estan en aquesta posició una mica interessada en quant a aquesta crisi de Facebook. En el cas de Facebook, de Cambridge Analytica, doncs sí, és una empresa que ha utilitzat des de fa molt de temps i en diferents campanyes electorals, doncs les dades per focalitzar extreure dades, per focalitzar les campanyes electorals i, sobretot, en el cas de Trump, doncs, per exemple, per emetre diferents tipus, milers de tipus d'anuncis i, fins i tot, saber quins eren els estats on Trump havia de fer campanyes. És a dir, Cambridge Analytica va permetre que Trump es focalitzés en aquells swing states, aquells estats americans on les votacions anaven justament a haurien de ser decisives, estats com Michigan, Pennsylvania o Wisconsin, per exemple.
Mira, l'extreballador de Cambridge Analytica, que un dels que treballava allà va destapar el cas, explicava com funcionava la companyia.
Sabríem a quin tipus de missatge seria susceptible. El marc, la temàtica, el contingut, el to... És a dir, allò a què seria susceptible i també des d'on accediries al contingut. I finalment, quantes vegades t'havíem de fer arribar el missatge per canviar la manera com veus les coses. How you think about
something. Clar, és una manera com funcionava aquesta empresa. A tu et va sorprendre la notícia?
No, ni molt menys. Primer, perquè evidentment ja havia estudiat feia un any aproximadament que era Cambridge Analytica i què havia passat. I justament perquè a nivell professional, i crec que l'Enric ho ha escrit recentment, l'API de dades de Facebook des de fa molt de temps permet aquest tipus de coses. És a dir, els Farbills i tots aquests jocs que la gent envia 20.000 invitacions treballen sota aquesta premissa. És a dir, al final hi ha una qüestió que és un concepte global que no el fa servir Cambridge Analytica ni s'ha inventat, que és la mineria de dades. És a dir, i en aquest aspecte doncs, hi ha empreses que ho focalitzen, utilitzen aquesta mineria de dades per saber o per finalitats polítiques i altres ho fan servir per finalitats marketingianes.
Tots aquests textos que hi ha a Facebook, no? que fan riure, o si t'assembles a un famós o alguna cosa així, tot això és compilació de dades, no? Hem de ser conscients. Digues quin animal m'assemblo, o coses d'aquestes, no? Que fan gràcia.
Em sorprèn, sí que és veritat, el grau d'innocència de certa gent. Estic veient molta gent aquests dies a xarxa social que s'estan desfent de les seves pàgines de Facebook o dels seus grups o els seus perfils de Facebook, millor dit, i em sorprèn que aquestes alçades de la vida doncs la gent ho vegi com si ens estiguessin espiant. És a dir,
No, és tenir clar què estan fent amb les nostres dades, què és el que volem i tenir la informació clara i pots estar a Facebook tranquil·lament, no?
Correcte, i fins i tot amb altres. És a dir, quan dèiem una mica és la fi de Facebook, no. És a dir, hi ha hagut altres crisis. Per exemple, citar dos casos, quan va haver-hi l'escàndol Snowden, El llibre del Greg Greenwald explica molt clarament el paper de les empreses de Silicon Valley en aquest espionatge global que fan molts països. Punt 1. Punt 2. El propi Facebook, per exemple, ja ha tingut altres crisis determinades per productes que treuen. És a dir, si mireu el concepte d'internet.org, que és un projecte de Facebook per portar, democratitzar i globalitzar internet a tots els països, fins i tot a països de l'Àfrica, doncs té una component on és molt qüestionable la imparcialitat de la xarxa i fins i tot es qüestionen molts d'aquests usos. És a dir, què se'n farà d'aquests usos? Doncs estem en aquesta dinàmica on hem de prendre molta consciència de la nostra marca personal i sobretot dels nostres deures.
Clar, hem d'estar molt atents, i per això volem explicar els detalls de com funciona Facebook, si ens volem treure doncs, com es fa, i també quines altres són aquestes coses. Gràcies, Miquel, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Bé, i finalment la Maria Redondo. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Maria Redondo és consultora en estratègia digital per a empreses i professora d'estratègia digital. A Twitter és @mariaredondo. Expert pop-up.
Maria, és el principi de la fi de Facebook?
No, jo crec que... Igual no porto ja...
No, cosa, no? Tothom però... diu que no. Però tu com veus la situació que està vivint aquesta xarxa social?
Doncs ho veig com bueno, és com el conte aquest de l'emperador que de cop i volta s'adona que va despullat pel carrer, no? És a dir, tots estem cedint dades contínuament a Facebook i resulta que ens escandalitzem quan passa una cosa així, que com han dit abans, doncs ja han passat altres vegades, no? Fuites de dades, etc. És veritat que Facebook, doncs, això li ha tocat una mica més, perquè una cosa és influir a l'hora de vendre, no? A nivell de màrqueting, i una altra cosa és influir amb eleccions i coses semblants. Llavors, quan toques realment els polítics, doncs és quan es posen a arreglar els temes. Però no crec que sigui el principi de la fi, realment. És a dir, és veritat que potser replantejarà el seu model de negoci i que segurament, doncs, no serà tan evident, no?, aquesta recollida de dades, però jo crec que hem de treure una part positiva, i és que els usuaris, al final, amb aquestes coses ens donem compte que les dades que tenen són les que nosaltres els hi hem cedit.
Això està clar. Tu que tens molts de contactes i que has estat treballant fins i tot amb la classe política als Estats Units, això s'està vivint igual aquí que als Estats Units, aquesta crisi de Facebook?
Sí. De fet, hi ha molts comptes, o sigui, el hashtag que s'ha difós a través de Twitter, de Delete Facebook, als Estats Units, ha sigut brutal l'impacte que ha tingut. Sí, s'està vivint igual. Allà, a més, són encara com més puritans, no?, i encara s'ho prenen molt més a pit que nosaltres.
Doncs bé, jo crec que d'alguna cosa potser bona podem treure d'això, no? Aquesta pressió de que està una mica Zuckerberg amb la imatge, la reputació de la xarxa social, potser sí que intentaran ser més transparents a partir d'ara, no? Suposo.
Sí, aviam, jo crec que, de fet, algunes de les mides que estan intentant... des de Facebook, no?, que s'han proposat, doncs van en aquest camí, és a dir, educar d'alguna forma, oferir més informació o oferir la mateixa informació però de forma més visible a l'usuari. Per exemple, em sembla que una de les que deien era mostrar quan entres al teu perfil de Facebook, doncs a l'inici a quantes aplicacions externes has cedit les teves dades, no?, a través de Facebook, perquè tu puguis gestionar. I al final fixa't que és una mica educar l'usuari. El que passa és que a marxes forçades, per dir-ho d'alguna forma, no?
Sí, sí.
On abans no era tan evident, ara es veuran obligats a educar-lo de forma evident perquè l'usuari no vegi que hi ha alguna cosa negra a darrere.
Queda clar. Gràcies, Maria. Una abraçada.
Gràcies.